Més informació a ib3notícies.com.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí...
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto. Changuito.
Perdó, no,
en Chanquete, pobre de Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure.
Ara
sí,
ara
sí,
tenim
el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 i 6 minuts ja, en 70 segona hora de programa, pendents també del temps, de la previsió meteorològica per aquest dimarts, en una jornada marcada per l'avís taronja, per mala mà sobretot, pràcticament la totalitat de l'arxipèlag, i ens espera, podríem dir, Joan, un dia gris, amb pluges que tornaran a afectar totes les illes i que poden ser més intenses, sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana.
Així és, Marta, per mort de les males condicions marítimes, les companyies navilieres han cancel·lat alguns dels seus trajectes. Baleària, de fet, ha cancel·lat tots els seus serveis previstos per avui matí, amb excepció del trajecte Dénia a Eivissa-Palma i l'Eivissa-Formentera. El Port de Mont ha dit que s'ha tancat des d'ahir a les 8 i 15 del vespre, i a causa del mal temps d'aquestes darreres hores, Emergències ha registrat 14 incidents, la majoria a Mallorca. Els més comuns han estat 6 incidències per aigua a la calçada o inundacions a la via pública i caiguda d'arbres. Han de dir, per cert, que s'ha desbordat el torrent de Son Bordils entre Inca i Sencelles, i atenció perquè han brollat les fonts ufanes al municipi de Campanet. De fet, han brollat perquè ha plogut moltíssim. De fet, després mos ho explicarà amb detall en el Verd Arder, però poden dir que ha plogut 149 litres a Sa Capelleta a Solla i també 149 litres a Calatuent. També 132 litres en Espuig Major i similars a Lluc. Per tant, tota aquesta aigua que s'ha anat recollint a la Serra de Tramuntana ha fet que aquest torrent de Son Bordils i aquestes fonts ufanes, com podeu veure a les imatges, hagin brollat.
És una estampa preciosa, gràcies als companys del canal Meteo de les Illes per facilitar aquestes imatges, on poden confirmar, ho deies, Joana, que brollen les fonts ufanes, perquè ha plogut molt. De fet, després el nostre home del temps, a partir de les 10 i mig aproximadament, farà una previsió més detallada, no?, del que ens espera de cara a les pròximes hores.
I hem de dir que no sempre brollen.
No,
és un fet. Perquè les fonts ufanes brollin, Per tant, avui és un dia d'aquests que marcarem en el calendari perquè direm primera vegada que brollen durant aquest 2026.
És la primera, del 2026, aquesta, sí, aquesta sí, és la primera, no? Ho poden
de
confirmar.
De gener, dia de Sant Sebastià, primera brollada de les fonts ufanes a Campanet.
I després en parlant, mentrestant, si pot semblar pegar una ullada, a més, si és veure si ja ha començat a ploure, si ho farà d'aquí els propers minuts, i ho fem a través de les nostres càmeres. La primera, la de Sa Mesquida, a Menorca, on podem dir que predomina el mal temps, els efectes d'aquesta borrasca Harry, que són molt presents, perquè sobretot el que crida l'atenció és l'estat de la mala mà que hi ha en aquests moments a Menorca. Comentaves ja totes les cancel·lacions que hi havia abans, i no és per menys, perquè l'estat de la mà és molt dolent.
No, i veiem com la càmera s'arremena molt, no? Quan la càmera s'arremena i se mou d'aquesta d'aquesta manera és que bufa fort el vent, perquè són càmeres que estan avasades o que estan preparades per poder estar en l'aire, i en aquest cas poden veure com se noten les bufades de vent en aquest punt de Menorca.
A Mallorca, en aquest cas, a Platja Dorada, també veiem que està, que plou en aquests moments, perquè se veu una cortina d'aigua bastant visible, al manco en aquestes imatges de càmera prou entelada, poden confirmar que plou en alguns indrets d'aquesta illa i que així ho farà a mesura que avanci el dia. També podem confirmar que la mala mà, no tant com a Menorca, però és molt present també a l'illa de Mallorca. Així que ens espera un dia festiu al manco a Palma, de flaçada, de sofà, o de, sí, heu de sortir, que sigui, en aquest cas, en paraigua.
Mira, com cantaria el nostre amic i company Pet Suassi des d'aquí una besada, avui és un dia gris i trist.
No? Exactament.
Perquè el temps no acompanya i avui és un dia de festa, però aquesta meteorologia una mica adversa fa que sigui una mica un dia gris i trist.
I en certa manera és una setmana grisa i trista, perquè si ens referim a l'actualitat no podem obviar que la notícia que centra la jornada, la setmana, la que mos du pràcticament focalitzats des de diumenge, quan va ocórrer, quan mancàvem 15 minuts per les 8 de Sora Baixa, és la de l'accident ferroviari. Continua aquesta investigació per poder determinar les causes de l'accident. Hem parlat ja d'algunes possibles causes abans, com per exemple aquesta bretxa de 30 centímetres a la via, les primeres hipòtesis, recordant que descarten una errada humana, que descarten també un excés de velocitat, però encara s'ha de determinar si el cas de la ruptura de la via, de la bretxa, és una causa o és una conseqüència d'aquest accident.
Sí, Marta, tot mentre també segueixen les tasques per retirar els convois, per recuperar els cadàvers que tenen localitzats de les persones no desaparegudes. De moment n'hi ha tres, com a mínim, localitzats, tres cadàvers dins un d'aquests vagons. De moment hi ha, ho recordam, 41 persones víctimes mortals confirmades i 39 ferits hospitalitzats, 13 a la unitat de cures intensives. També avui comencen els 3 dies de dol oficial a l'estat espanyol, i a Palma, ja ho sabeu, s'han suspès els actes oficials de les festes de Sant Sebastià. Avui, 20 de gener, no hi haurà diada ciclista i tampoc es farà l'entrega dels Premis Ciutat de Palma.
Per poder conèixer la darrera hora de l'accident, obrim aquest bloc en diferents testimonis per poder aprofundir en aquesta informació. Si vos sembla, partim en directe cap a l'Institut Anatòmic Forense de Còrdoba. Allà es troba el nostre company dels serveis informatius, Joan Guirado. Joan, company, bon dia. Quina és la darrera hora?
Marta, doncs a la darrera l'hem conegut fa tan sols una horeta, i és que el Ministeri de l'Interior ha confirmat la localització d'un nou cadàver, en aquest cas a l'interior del tren Irio, i es deia que a l'interior d'aquest tren, del primer que va descarrilar, ja no hi hauria víctimes, i fa només uns minuts el Ministeri de l'Interior ha confirmat la localització d'aquesta nova víctima mortal, que en breu serà traslladada fins aquí, fins a l'Institut Anatòmic Forense de Còrdoba, on s'estan realitzant ja les primeres autòpsies, i s'està fent un treball contrarrellotge amb metges forenses que han arribat des de diferents punts de l'estat per atendre aquesta gran tragèdia, per identificar els cossos durant tot el dia d'ahir. De fet, des del diumenge de la nit, quan va ocórrer la tragèdia i es van presentar les primeres denúncies per desaparició, la Guàrdia Civil va recollir mostres d'ADN dels familiars que denunciaven no trobar els seus, les persones que estaven buscant, per tal de buscar si en les mostres d'ADN es podia confirmar o no que eren persones que havien mort. A partir d'ahir al matí, aquestes esperances que tenien algunes famílies es van anar esvaint, esperança de trobar en vida en algun hospital, ni que fos greument ferit, doncs, el seu germà, el seu pare, el seu fill, perquè la Guàrdia Civil anava confirmant, doncs, que aquestes mostres d'ADN corresponien a la d'alguna de les víctimes que s'havia localitzat. Això sí, les tasques són lentes per l'estat en què han quedat alguns dels cossos, amb membres del cos, en alguns casos, doncs, que han quedat desfigurats, trencats, i per tant aquesta és la tasca que s'està fent en aquests moments aquí en aquest Institut Anatòmic Forense de Còrdoba, amb una atenció psicològica, psiquiàtrica, també per les víctimes, familiars de les víctimes que estan sent ateses en tot moment.
Joan, una puntualització o un petit detall al respecte d'això que expliques. Aquesta nova víctima correspon a la número 41, a la víctima mortal número 41, o parlaríem d'un nou cadàver, d'una altra persona, d'una altra víctima mortal que s'afegiria en aquestes 41 persones ja mortes a causa d'aquest accident?
No, aquesta seria la víctima número 41, és a dir, la que s'ha localitzat a l'interior de l'Àlvia. El que ens cal en aquests moments per acabar de confirmar, perquè hi ha informacions contradictòries, és si les dues víctimes que s'han localitzat a l'interior... Perdó, de l'Íria, aquesta número 41, si les dues víctimes que s'han localitzat a l'interior de l'Àlvia sumarien a 43 o si ja estaven comptabilitzades de nit quan ja s'havien localitzat. En principi, ara s'haurien rescatat si ja estarien comptabilitzades de nit. És la pregunta que ens falta per respondre a aquesta hora i també ens falta per respondre si hi ha o quantes víctimes poden haver-hi a l'interior del cotxe 1 i 2 de l'Àlvia que va caure pel talús de 4 metres perquè les màquines, les grues de gran tonatge començaran a fer les feines de retirada d'aquests dos cotxes al llarg d'avui al matí, començaran a aixecar els dos vagons i, per tant, serà quan es podrà accedir a l'interior i fer una inspecció ocular que permeti determinar si hi ha víctimes o no hi ha víctimes mortals al seu interior. Recordem que les primeres informacions que va donar el ministre Òscar Puente és que a l'interior d'aquests dos cotxes hi viatjaven 56 persones. No se sap quantes van poder sortir pel seu propi peu, quantes han pogut ser rescatades encara que no. Per tant, aquí hi ha aquest ball de xifres, aquests dubtes sobre les persones que podrien encara estar a l'interior. Però, com dèiem, la víctima de l'Irio s'ha localitzat avui quan ahir es donava per fet doncs, que ja no hi havia cap més víctima. S'ha trobat entre el tren i les vies. Per tant, tot ho agafem encara molt amb pinces fins que no es netegi per complet la zona zero de l'accident, que encara trigarà unes quantes hores. Possiblement no sigui al final del dia avui, segurament sigui ja demà quan puguem parlar d'una certa neteja dels combois accidentats de la zona zero. No puguem donar per finalitzades, diguéssim, el recompte de les víctimes que han mort a l'acte, perquè respecte a les víctimes, als ferits que hi ha a l'hospital, també hi ha una novetat, que és que aquestes últimes hores, aquesta matinada, ha entrat a la unitat de cures intensives una nova víctima que estava hospitalitzada greu, però no a la UCI, i que ara sí que augmenta a 14 el nombre de persones que estan a la unitat de cures intensives. Per tant, pot ser que d'aquestes 14 víctimes doncs alguna pugui acabar, esperem que no, augmentant aquesta llarga llista de persones mortes que lamentablement ens deixa aquest accident. Recordem doncs que són 14 persones, entre les quals un nen de només 6 anys.
Sí, com tu dius, quan acabin aquestes tasques al llarg del dia d'avui, probablement se podran actualitzar aquestes xifres i tant de bo no pugi el número de víctimes, com explicaves, company. Ahir, per cert, també vas poder tenir l'oportunitat de traslladar-te al que seria la zona zero d'aquest accident. Imagina que la commoció degués ser absoluta. No sé si vas tenir també l'oportunitat de parlar amb familiars. Se'ns trenca el cor, Joan, perquè la veritat és que han estat imatges duríssimes.
Sí, ahir vam parlar amb algun familiar, vam parlar també en directe als 5 dies d'IB3 Televisió amb persones que, amb veïns de Mus, que en el minut zero de la tragèdia van sortir corrents de casa, van anar a ajudar les víctimes a les mateixes vies, que van portar mantes, i els relats són esfereïdors. Ahir, a Damunt, era un municipi ple de silenci, on amb molt respecte els veïns ja a l'interior de casa seva ja no estaven al centre cívic, al centre social, ploraven la major tragèdia que ha viscut aquesta població de poc més de 4.000 habitants de la Serra de Còrdoba. És a dir, ahir el poble no tenia res a veure amb el diumenge a la nit, pel que ens comentaven alguns veïns, però sí que encara es notaven aquests moments de tristesa, de tensió que es van viure la nit anterior quan va ocórrer la tragèdia. Ara tot està centralitzat, com dèiem, més aquí a Còrdoba, malgrat que avui migdia, a partir de les 12, s'espera la visita dels reis d'Espanya, del rei Felip i de la reina Letícia a la zona zero. Estaran amb veïns i també estaran amb les víctimes, amb les famílies dels ferits i també de les víctimes mortals, doncs que, com dèiem, a partir de les pròximes hores també començaran a ser entregats els seus cossos als familiars perquè puguin iniciar el dol.
Joan Guirado, en directe des de l'Institut Anatòmic Forense de Còrdoba. Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora.
Gràcies, Marta.
per intentar analitzar què va poder passar, no? Abans deien que les comissions d'investigacions s'atorbaran, que això és molt complex, que tot apunta, no?, en aquesta bretxa, aquesta possible bretxa d'uns 30 centímetres a la via, però, com dèiem, dins la prudència, perquè aquestes investigacions són molt complexes. Però, en tot cas, hem pensat adient poder saludar a un dels caps de maquinistes dels serveis ferroviaris de Mallorca, que és el senyor Toni Cruz, que ja ens escolta. Toni, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, no, a vosotros por la fantástica cobertura que estáis haciendo. A pesar de ser un sitio que nos pilla un poco lejos, pero bueno, no lo intentáis acercar de la mejor manera.
És la nostra feina, de tot cor, així ho sentim. Senyor Cruz, per un maquinista, per una persona que està al capdavant d'un tren, i evidentment parlant de diferències, perquè aquí ens referim sobretot a alta velocitat, però veure una bretxa, una incidència a una via, m'imagino que és molt complicat, que aquí ja parlem de sistemes de detecció automatitzats, veritat?
La verdad es que es un poco pronto para extraer las conclusiones. A mí a día de hoy se me hace difícil saber si ese trozo de vía ha sido anterior o posterior al accidente, porque no estamos hablando de que ese carril se rompa, sino que además las sujeciones de vía pues también parece que han desaparecido, porque nosotros aquí hemos tenido carril roto, es algo pues que fluctuando con las temperaturas, el impacto, pues aquí también hemos tenido carril roto, pero la sujeción de vía lo ha mantenido en su sitio. O sea, estamos hablando de pasos preliminares en esta primera investigación en la que a mí a día de hoy me faltan datos, porque hablan del carril roto, pero y las sujeciones de vía que han de mantener fijo ese carril, no he visto mención a esos elementos.
Clar, queda molta...
Esperaremos a ver.
Clar, queda molta de feina per fer, molta d'investigació encara per fer, tot apunta, no?, ho dèiem, una ruptura d'un rail a la via, però encara, òbviament, s'ha de determinar si és això, aquesta causa o conseqüència de l'accident. Clar, ara vostè comentava, no?, d'alguna manera que moltes vegades hi pot haver una ruptura a la via, però els sistemes de seguretat poden mantenir el tren en funcionament, no?, en marxa. De fet, sabem que per aquella via abans hi havien passat altres trens i no havien descarrilat ni havien patit cap tipus d'accident. Però jo li volia demanar, si es romp un rail de la via, hi ha, ara ho comentava vostè, un sistema de seguretat que avisa en el moment en què se romp, o això és difícil de saber-ho mentre un va conduint-se, en aquest cas, el tren?
No, és impossible disponer d'un sistema de verificación continua de aquí en Mallorca, por ejemplo, de 64 kilómetros que tenemos hasta Manacor del estado de la vía. Por supuesto de que hay varios puntos muy singulares en el que sí afectaría, y por ejemplo, si se rompe un carril en un cambio de vía, pues ahí sí que lo notamos, porque se perdería pues lo que es la comprobación del estado de la vía. Si esa rotura de carril afectara a un circuito de vía, pues tendría sus consecuencias en la señalización. No sé si me he explicado.
Sí,
un sistema continuo de todo, desde el kilómetro cero de la infraestructura, és impossible.
És complicat, és molt complicat.
Sí,
però,
sí, sí.
Senyor Cruz, afegisc una altra pregunta, la pregunta que li he fet, perquè, clar, ara veiem aquí en imatges, pels espectadors de televisió, un poc un grafisme de com va ser aquest moment, no?, de l'accident, quan el tren Irio, per explicar-ho als nostres oients també, perd el seu trajecte, se'n va de sa via, però a sa part final dels vagons, i fa que xoqui amb un altre tren, que és en aquest cas és d'Àlvia. Clar, per quin motiu són els darrers vagons els que surten de la via i no en el principi?
Esa es la gran incógnita de los profesionales más especializados en este tipo de investigaciones. Es difícil de extraer la causa.
ho dic precisament per això, no? Perquè si fos precisament per aquesta rotura a la via, fa mal creure que abans, en els primers vagons, no hi hagi passat res i passi en els darrers, no? En els darrers vagons sí que afecti aquesta rotura a la via. És aquesta un poc la qüestió.
És que són moltes incògnites, Joana, perquè el que tu planteges, jo crec que és la gran pregunta, però a més, després a mi m'ha cridat l'atenció quan explicava el senyor Cruz, val, falla la via, però i els mecanismes de subjecció, que jo encara no ho havia escoltat al respecte, podria explicar què són exactament? O sigui, què parlam? Com unes pinces, perquè tothom entengui que subjecten el rail, com un pla B per si falla la via que el tren no descarrili?
Bueno, lo que es el concepto de infraestructura pues tiene diferentes elementos. El carril donde apoya el tren, pero ese carril va atornillado a una serie de elementos elásticos que le aportan pues ese confort y cierta movilidad a la traviesa, en este caso hablan de traviesas de hormigón, que estamos hablando de una traviesa cada 40 centímetros que pesa alrededor de 300-350 kilos. Y luego esa traviesa pues viene lo que es sujetada por el balastro, por esas piedras que se ven en las imágenes. O sea que al final, aunque rompa el carril, ese carril está atornillado a un elemento que pesa 300 kilos, que va clavado en la tierra y que se haya perdido, que se haya roto una brecha de 30 centímetros de carril, el maquinista es muy difícil que no lo haya visto.
Se'ns obren moltes preguntes, senyor Cruz, i és molt interessant el seu relat perquè, clar, els periodistes podem intentar explicar la informació, però els experts, i sobretot en aquest cas els maquinistes, també són els que coneixen, no?, aquesta situació de prop. Per descomptat, aquesta comissió d'investigació serà la que determini, no?, amb els diferents professionals què és el que ha pogut passar, però el que estem tots d'acord és que s'obren moltes interrogants, moltes preguntes, i també la mala sort, no?, de la tragèdia sobre la tragèdia, la casualitat, els dos trens a la vegada, que just es creuin. Sap greu que tots s'hagi donat al mateix temps. De totes maneres, molt agraïts per aquesta informació, senyor Cruz. Recordem als oients i als espectadors, el senyor Toni Cruz és el cap dels serveis ferroviaris de Mallorca, el cap de maquinistes, perdó, i com li deia, senyor Cruz, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, perquè és molt aclaridora. Gràcies.
A vosaltres.
Continuem amb més testimonis perquè, en aquest cas, Joana, la comunitat aquí d'Andalusia, resident a les Illes, també ho vàrem comentar ahir, es veu, com és lògic, molt afectada.
Sí, parlant d'una tragèdia, Marta, que ha impactat i molt, no només a la comunitat d'Andalusia, sinó, evidentment, a tot l'Estat, i, de fet, també aquí, a la nostra comunitat, hi ha molta de gent d'Andalusia, precisament resident a Balears, i volem parlar amb en Rafael del Rei, president de la Casa d'Andalusia a les Balears, qui també d'alguna manera volem expressar el nostre sentiment, no?, de companyia i d'acompanyament a les víctimes i a totes les persones que d'alguna manera se senten colpides per aquest accident. Rafael, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días. Bueno, de aquella manera.
Clar, per dir d'alguna manera.
Exactamente, bueno, yo puedo decir de alguna manera.
Com viviu des d'aquí aquesta tragèdia, no? No sé si teniu qualcú conegut, qualque familiar que hagi pogut tenir també qualque altre familiar implicat en aquest accident.
Bueno, de momento nosotros no hemos tenido conocimiento aquí en nuestra sede de la Casa de Andalucía en Baleares, y yo personalmente tengo familia, una hermana allí en Córdoba capital, tampoco ni los sobrinos ni nadie, gracias a Dios. Pero bueno, estamos todos lo mismo, las imágenes que hemos visto. Nosotros aquí en nuestra sede, nuestros asociados, no hemos tenido tampoco a nadie ninguna comunicación. Estamos en contacto con ellos a través de WhatsApp, que tenemos un grupo, y no nos han comunicado nada. Nuestra sede la estuvimos ayer abierta, hemos suspendido los actos que teníamos preparados con la torrada de Víspera de San Sebastián, y poco más que decir.
Sí que és cert, Rafael, que quan passa una cosa d'aquestes s'activen tots els controls, tots els mecanismes també de solidaritat i de voluntariat. No sé si des d'aquí hi ha intenció, per exemple, d'activar qualque tipus d'iniciativa per ajudar a les víctimes d'aquest accident, especialment des de la Casa d'Andalusia.
Bueno, des de la Casa d'Andalusia nosotros ahora nos reunimos con la nostra junta directiva y hablaremos con Córdoba y con Andalucía, y lo que necesiten de aquí, o si hay un apoyo de familiares que nosotros podamos hacer algo, por supuesto que estaremos dispuestos a hacer cualquier colaboración que haga falta, y respetar, pues, ¿no?, y ayudar a apoyar a esos familiares, sobre todo de los fallecidos y los heridos, que tengan una pronta recuperación y en fin.
I Rafael, moltíssimes gràcies per atendre's. Des d'aquí també, com deia na Joana abans, li volem traslladar tot el nostre suport a la comunitat andalusa resident a les Illes Balears, i recordo les paraules de Rafael, que queda oberta aquesta casa per si qualcú o per si hi ha qualcuna novetat que se puguin dirigir directament en aquesta casa regional. Rafael, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a ustedes.
Evidentment, no? Quan passa un fet d'aquesta magnitud, és vera que molta de gent s'ofereix de manera voluntària, solidària, a ajudar. Ho hem vist en diversos casos aquí, per exemple, en el cas de la Torrentada de Sant Llorenç, amb la Dana de València, molta de gent, no?, que va voler ajudar, i precisament des d'aquí també la Casa d'Andalusia, els residents andalusos a les Balears també s'ofereixen per d'alguna manera ajudar si és que els requereixen o els necessiten.
Podem saludar Manuel Fernández, tècnic de l'unitat d'emergències a Córdoba, a qui li estem molt agraïts per aquests minuts de ràdio i de televisió. Manuel, ¿com està? Bienvenido al dia. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Hola, buenos días. Pues mira, me encuentro ahora mismo en el centro de atención a la ciudadanía, que se ha montado en un centro cívico aquí en Córdoba, y es donde estamos. Pues ahora mismo estoy viendo a compañeros aquí de Cruz Roja, pues bajando comida, unos calefactores, para eso, para ponerlo a disposición de las familias que están recibiendo, pues, unos primeros auxilios psicológicos en estos momentos, pues, tan difíciles que están pasando. Ahora mismo lo que reina es la incertidumbre, puesto que todavía muchas de estas familias, pues, no se les ha comunicado si esas personas desaparecidas, pues, han fallecido o no.
Manuel, la vida nos da muchas lecciones, y en este caso nos dice, ¿no?, que en un segundo nos puede cambiar la vida de un instante para otro. Evidentemente nadie está preparado para asumir que un familiar o un allegado muera en un accidente de estas características, y tampoco estamos preparados para poder ayudar muchas veces en estos casos. Como técnico de la unidad de emergencias, ¿cómo asume uno, cómo afronta uno ese trabajo de tener que atender a personas que eso, ¿no?, que han perdido a un familiar, que están en shock, que están en una situación de trauma y en un estado seguramente difícil de recuperar emocionalmente?
Es verdad que nosotros, pues, realizamos muchos simulacros, nos preparamos, recibimos formaciones para este tipo de situaciones, ya sea, por ejemplo, como una dana, volcán, pero es verdad que cuando es un accidente así tan repentino, con tantísimas personas implicadas, tantísimas víctimas, muertos, es difícil la labor que se está haciendo, pero lo que intentamos siempre es, desde el máximo respeto, acompañar a las familias, a estar cerca de ellas, ponernos a su disposición y poder atenderles en todo lo que está en nuestras manos.
Manuel, lo que vimos también a través de los medios de comunicación ayer fue muchísima solidaridad por parte de los vecinos, que fueron los primeros que también se trasladaron justo cuando ocurrió el accidente, a participar de las tareas con ustedes, a echar una mano. También en estas tragedias siempre sale lo mejor de las personas, y yo creo que la solidaridad por parte del pueblo de Adamuz fue total y absoluta.
Sin lugar a dudas. Yo me desplacé a Adamuz pasadas las primeras horas y la verdad que la imagen que yo me encontré allí fue espectacular. Una marea humana de vecinos, de solidaridad, llevando mantas, agua. Este centro de atención a la ciudadanía en un primer momento se montó en el hogar del pensionista, que nos abrieron las puertas para poder montar allí, para pasar esa primera noche cerca de las familias que iban acercándose allí para reflejar los datos de las personas que no podían contactar con ellas. Y bueno, los vecinos durante toda la noche se acercaron llevando comida caliente, caldito, panaderías que abrieron para hacer pan, pizza. Hay que destacar la labor de los vecinos de Adamuz. Lo recuerdo y se me pone la polla de punta.
Manuel, es cierto que hay muchos casos que son sobrecogedores, ¿no?, pero hay un caso en concreto que hemos conocido, el de una familia entera fallecida, todos los miembros han fallecido, solo ha sobrevivido una niña de 6 años, y me gustaría saber sobre todo cómo se encuentra esta niña y un poco cómo han atendido desde la unidad de emergencias a una niña de 6 años que se ha quedado sin padres, sin hermanos, y que de alguna manera también ha tenido que vivir en sus propias carnes esa tragedia.
Es verdad que lo de esta persona ha sido un milagro y nos demuestra cómo la vida a veces puede ser tan dura y a la vez sorprenderte con este pequeño regalo. ¿Cómo se encuentra niña? Eso no lo desconozco, porque eso ya se encargaron los servicios sanitarios del Hospital Reina Sofía, que creo que fue donde la trasladaron. Y la información que tenemos de ella es muy muy poca. Creo que estaba ahora mismo con la abuela y se le está prestando pues todo el apoyo que esté en nuestras manos, porque en estos momentos pues seguro que está pasando en una situación muy delicada.
Desde aquí también nos gustaría trasladarles a ustedes, al personal de la unidad de emergencias, a los que realizan la primera atención, tanto la médica, la psicológica, todo nuestro apoyo. Ustedes son personas, no nos queremos imaginar lo duro que tiene que ser trabajar en estas condiciones, lo difícil que debe ser separar la parte profesional de la personal, no irse a casa con el corazón encogido, que seguro que ustedes se van con el corazón hecho trizas porque son ante todo humanos. Así que desde aquí les trasladamos todo nuestro calor y apoyo. Muchísimas gracias por habernos atendido, Manuel.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy grande.
No és fàcil, Joana Maroto, la feina que fan aquestes persones, la qualitat humana que han de tenir per donar suport. Què se li pot dir a una persona que ho ha perdut tot en un accident, que ha perdut els seus éssers estimats? No m'ho vull ni imaginar.
És que ja ho deia, ells fan molt de simulacres.
Però mai saps.
Però la realitat, no? En el final, és molt més dura i molt més crua, i en el final pots haver assajat mil vegades un fet en concret, un succés. Ell ha parlat de volcans, d'anes, que poden passar, però clar, un accident amb tantes víctimes mortals ha de ser molt difícil de gestionar.
Gran el testimoni d'en Manuel Fernández, tècnic de la unitat d'emergències a Còrdoba. Són les 10:35, hem d'escoltar uns consells, continuen tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras, gol del Porreras, gol del Porreras.
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atleti de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i 38 minuts. Ja ho dèiem a l'inici del programa. Seguim ben pendents dels efectes d'aquesta borrasca de Harry. Tenim al davant un dia un tan gris, ja ho hem vist a través de les nostres càmeres, a través de les nostres beauties, les pluges que avui tornaran a afectar pràcticament la totalitat de l'arxipèlag i que poden ser més intenses i persistents, sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana. Seguim Joan Ferrés en temporal marítim a les costes nord de les illes i vent molt intens, sobretot a Pitiüses. També a Menorca, que hem vist una imatge de Cala Mesquida que bufava el vent amb moltíssima força.
Així és, i és que de fet avui ens espera pluja, com deia, localment moderada fins a mitjan capvespre i els acumulats poden ser destacables a les muntanyes de Mallorca i les Pitiüses. I ens esperen, com dèiem, forts cops de vent del nord a les Pitiüses i d'est a la resta d'illes, tot acompanyat d'un temporal marítim que ens situa ja en alerta taronja per fenòmens costaners des de les 6 fins a les 6 del matí fins a les 12 del vespre. L'AMET adverteix que notarem vents de nord-est de força 7 i 8, equivalents a 55 i 70 km per hora, i grans onades de 4 a 5 metres, com dèiem que ja han vist les imatges, amb possibilitats que l'onada màxima arribi entre els 8 i els 10 metres.
Saludem el nostre home del temps, Albert Darder, que ens acompanya avui aquí. Albert, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia, Joan.
Abans del temps, molt interessant, una precisió geogràfica sobre el lloc dels accidents de tren. No sé si te refereixes a Damuz en concret o a altre. Conta'm.
Sí, bé, primer de tot enviar el condol, no?, a totes les famílies i familiars que tenen relacions a les illes o estan allà patint aquests moments tan durs i tan cruels, no? Volia fer una apreciació geogràfica perquè he vist que alguns mitjans de comunicació i xarxes socials estan cometent un error geogràfic, ortogràfic, diríem, perquè una cosa és Adamuz, que és el municipi de Còrdoba, on ha hagut de Gràcia.
No, du L.
No, no, Adamuz, però els altres, Ademuz, que Ademuz és un enclau de València que està dins Aragó. I he vist que hi ha xarxes socials, gent que està posant Ademuz.
Que no és que se confongui, tampoc duel, és Adamuz, exactament, exacte, com bé precises, però sí, que no se confongui. Dit això, Albert, avui, pendents del temps i pendent de les alertes taronges.
Sí, molt ben posades les alertes, perquè ara, si vos sembla bé, vos duc una llista perquè en les darreres 24 hores, entre ahir a les 9 del matí fins avui, a les 9 del matí, ni més ni manco que 13 observatoris tenc que han sobrepassat 100 litres per metre quadrat. Vos passaré les dades, els marcadors actualitzats. Atenció, perquè vegeu, Puy Major, 128 litres. Vini Gran, 149. Can Gallet, 104. Lluc, 127. Son Torrella, 132. Sa Figuera, 121. Sa Cabana, 137. Et Saragais, 124. Fornaluig, 135. Sa Capelleta, 149. L'Horta, 101. Son Bou, 108. Montcaire, 133. Va a llista d'estacions que han superat els 100 litres per metre quadrat, i aquí podem veure perfectament els avisos que estan decretats per part de l'AMET, tant per pluges, com per vent, com per onatge.
Això, Albert, es tradueix amb el que han sabut és que un desbordament del torrent de Sant Bordils entre Inca i Sencelles, que no ha estat una gravetat encara, però que evidentment el creiem. Clar, tot aquest acumulat a la serra ha de començar a baixar, no? També.
Se nota. La part d'avantatge que tenim és que ha hagut una pausa aquesta nit passada i, per tant, els torrents poden córrer a l'expectativa, a s'espera que ara torni a una segona tongada de precipitacions que ja està entrant per la zona de Pollença i per Artà. Per tant, aquesta mancada, aquesta pausa que ha hagut aquesta matinada és positiu de cara que no s'acumuli molta d'aigua i hi hagi pogut esterrenyir, beure un poc i fer córrer l'aigua, no?
Sí, i fonts ufanes ja embrolla, no?
Embrollat, sí. Quan tenim un nucli de precipitació tan fort en el Puy Tomir i en els seus voltants, com per exemple ja dèiem que Lluc han fet pràcticament 130 litres, això explica que les fonts ufanes hagin tornat a brollar.
Primera vegada de l'any, ho confirmàvem abans, veritat? Sí. Primera vegada d'aquest any 2026.
Vull fer una crida en els veïnats i veïnats de Campanet que no s'assustin avui perquè hi pot haver una mobilització de llonguets
de parmesans
i de masanes.
Bon apunt, perquè és dia festiu,
clar,
aquí a Palma.
Aprofitant Sant Sebastià, festiu aquí a Palma, i si noten que estan envoltats de molta de llonguets, que sàpiguen
de totes maneres, Joan,
que se'n fan ufanes.
Tenim un dia per davant, amb pluja, amb mal temps...
Sí, no. No convidam a la gent que se'n vagi fins a Campanet perquè la previsió és de pluja, però bé, si volen qualque altre llonguet per Campanet, ve d'aquí.
Gràcies als sí, companys del canal Meteo de les Illes per aquestes imatges.
No m'ho vull agafar els dits, però jo no record que l'any passat haguessin arribat a brollar. No me sona. Mm-hmm. És a dir, que enguany...
De fet, l'any passat, la revolta de Sant Sebastià no va estar, curiosament, passada per aigua, com ha estat tradicional,
sí,
i com va ser passada per aigua. Però bé, això, Albert, que mos indica, tindrem pluja fins quan? Aquest cap de setmana també, aquesta setmana també, que molts esperen d'acumulats?
Anem a curt termini. Ara mateix sembla que tenim una nova taca de precipitació que està entrant per gregal de ses illes i vagarà, escombrarà tot el que és Mallorca. En el final anirà cap a Eivissa. Aquí podem veure la taca de radar com, efectivament, tenim un altre nou sistema de precipitacions que està entrant per gregal. Després, avui hora baixa, se suposa que a partir de les 3-4 de l'hora baixa ja haurà passat. No hauria de ploure avui vespre. Demà tampoc esperam precipitacions, però sí que n'esperam per demà vespre i la matinada ja des dijous. Podria haver una segona tongada de precipitacions que haurem de vigilar, tot i que aquesta no entraria per gregal, sinó que entraria per ponent.
Precipitacions que no han hagut acompanyades, al manco no ens han generat el fred que teníem just fa una setmana, per exemple. És a dir, no sí. Se nota tant de fred com a l'inici de gener que han tingut, no?
Sí, si aquestes precipitacions haguessin vengut amb el fred que teníem per fa dues setmanes, hagués caigut en Espoi Major una nevada d'un metre. Perquè dalt d'Espoi Major, tot aquest diluvi ha caigut una temperatura amb una temperatura de 2-3 graus positius, per tant, ha estat tot íntegrament en forma d'aigua. En aquesta gràfica podem veure, això és l'estació meteorològica de la capelleta, podem veure la línia blava, que era com anaven pujant els litres conforme anaven passant les hores del dia d'ahir. Cada quadrícula crec que són 2-3 hores, 3, 6, 9, 12, sí, cada quadrícula són 3 hores, i se pot veure com ahir, a partir de les 9 de matí, van anar pujant els litres considerablement, fins que, quan va acabar el dia, ahir, a les 12 de la nit, ja estaven a la capelleta pràcticament en els 150 litres per metre quadrat, i se pot veure en aquesta gràfica perfectament. Les puntes verdes de baix són les intensitats de precipitació.
Per acabar, de moment, aquí no hi ha neu. Sí que ha hagut enguany, perquè han tingut l'oportunitat d'aquestes visites a les que tu fas de manera sovint al sí. Puig Major. Nosaltres no tenim neu ni molt manco, però volem acabar amb unes imatges impressionants de la gran quantitat de neu, d'una tempesta de neu a Kamchatka, on pràcticament els veïnats han hagut de sortir per els terrats de les seves cases. Impressionant, perquè podem veure les imatges, l'alçada d'un edifici i el que és la neu, pràcticament, parlam d'un rècord total i absolut, el que ha corregut en aquesta península. I no sé, crec que imatges com aquesta, Albert, són molt males de veure.
És brutal, No, miri,
la gent surt de casa seva des de la finestra.
Cinquenes o sisenes plantes surt literalment de la finestra al balcó per seguir aquesta muntanya de neu de ballar amb el trineu.
Jo sé que en la Filomena, a Madrid, d'una primera planta se podia fer això. Però els que d'una sisena ja m'ho anem aquí. És a dir, inclús per la península de Kamchatka, inclús per estar allà, que estan avesats, així i tot, és una nevada de proporcions totalment desbordants, És a dir, que és un rècord absolut, insistim, malgrat que el clima d'allà sigui favorable a grans nevades, però és que això ja és passat.
Avisant una altra cosa, les imatges que han posat sí que són de la gran nevada, però també han circulat, evidentment, bulos, fake, notícies falses, posant la neu per damunt d'aquests edificis, això també, ara amb això passa, però ara hem de dir que aquesta vegada no és intel·ligència artificial, per molt que impressioni, però que alerta amb això també que passa.
Bona setmana, Albert Darder, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Igualment a vosaltres, moltes gràcies.
10:46, uns consells tot d'una parlant de les darreres notícies, de les darreres novetats sobre l'habitatge.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
fantàstic. No el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Seguim analitzant les conseqüències, però en aquest cas de l'excés de demanda i la manca d'oferta d'habitatge a les nostres illes. Avui volem parlar d'aquesta realitat i sobretot dels consells dels diferents experts, perquè hi ha molt de contractes que just acaben i moltes preguntes a l'aire, Joan.
Sí, perquè hem començat aquest 2026 a les Balears amb la previsió de que finalitzin molts de contractes de lloguers i els inquilins, evidentment, els preocupen les posades que els podran exigir als propietaris. Segons la plataforma d'afectats per l'hipoteca, la posada mitjana que esperen per aquells contractes que finalitzen aquest any se situarà al voltant dels 800 euros. Segons dades oficials del Ministeri de Consum, en concret, calculen que es veuran afectats per la revisió de contractes 632.000 pisos a tot l'Estat, cosa que afectarà 1,6 milions de persones que viuen en aquests pisos afectats. I em volen parlar amb el nostre expert immobiliari, en Pedro García del Barco. Pedro, benvingut.
Gràcies, què tal? Bon dia.
Se presenta, podem dir, un any complicat, un panorama complicat per als illencs, els quals aquest sigui l'any en què se li ha de renovar el contracte.
El 2026 es un año complicado justamente porque nos vencen los contratos que se firmaron en pandemia, en el COVID, en 2020, con una situación, en este caso, de alquiler de larga duración, con unos precios muy de aquella época. Estamos hablando de contratos 600, 700, 800, 900 euros a lo sumo. Claro, lo que ha ocurrido después lo hemos visto. A partir de el post-COVID, lo que hemos ido buscando son viviendas con espacios exteriores. Se ha ido encareciendo todo. Vino la ley de la vivienda 2023 a nivel estatal, bla, bla, bla. Y de aquellos lodos tenemos estos cenagales, como yo digo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora nos vencen 24.200, más o menos, contratos en las Islas Baleares. Y obviamente, al no ser declarada zona tensionada por el gobierno de las Islas Baleares, por lo tanto, el casero nos puede fijar la subida que estimemos o que estimen oportuna. Le da la oportunidad al inquilino de poder negociar. Lo importante es que luego podremos dar, si quieres, algunas premisas para saber qué es y cómo lo tendríamos que hacer si somos inquilinos, para ver si el casero puede o no subirnos lo que quiera ese contrato.
En aquest sentit, el que encara sobre l'inquilí és també saber en quina antelació ha d'avisar el propietari d'aquesta posada, perquè per aquí, per ventura, si el propietari no compleix el que s'estableix la llei, aquí sí que no li podria posar, no? En quina és aquesta antelació que s'ha de tenir clar?
Aquí va, i agradezco esa pregunta porque creo que es de relevancia para los inquilinos, porque ahora lo están sufriendo, es un drama, y está ahí, me llaman personas que no pueden ni dormir por las noches pensando que les vence el contrato de aquí a un mes o dos. Es decir, lo que dice la ley de arrendamiento urbano para vivienda para el uso habitual es que el contrato es de 5 años, 1 más 4, 2 más 3, me da igual, 5 años. Por lo tanto, lo que dice la ley a ese respecto es que el casero me tiene que preavisar con 4 meses de antelación antes del vencimiento de esos 5 años. Por lo tanto, primero, es importante a los inquilinos, si el casero, el arrendador, no le ha comunicado por escrito, bien sea por burofax, bien sea vía WhatsApp, bien sea a través de email, que le vence el contrato y que no le va a ser renovado, y si le fuese renovado, el incremento de precio es X, automáticamente no tendría la potestad de poder hacerlo. Sé que podría quedar el inquilino dentro de la propiedad si el arrendador no me ha comunicado con 4 meses de antelación la no renovación de ese contrato. Sí, porque hay un gran olvidado en la ley de arrendamiento urbano, que es el más 3. Tenemos 5 años, y cuando somos personas físicas, 5 más 3, lo que se llama una renovación tácita, que entraríamos en 1 más 1 más 1. Por lo tanto, si no lo ha hecho el arrendador por el medio oficial, sepan que pueden estar ustedes de momento otro año más, en el cual puedo ya negociar con casero, y si no hay aviso de 30 días dentro de ese primer año, tengo opción a un segundo y a un tercer año.
Uh-huh. Pedro, aquesta situació no és un exemple més del problema de la manca d'habitatge que tenim a les Balears i arreu de l'Estat, I en tu també volem una valoració sobre les mesures que anunciava la setmana passada el president del govern, Pedro Sánchez, per pal·liar aquests efectes de la crisi d'habitatge. Entre alguns dels trets destacats, incentius fiscals per contenir el lloguer, se produirà una bonificació del 100% de l'IRPF per als propietaris que renovin els contractes sense pujar els preus del lloguer, el que dèiem ara, regulació contra el frau en els lloguers de temporada i posar fre a l'abús del lloguer per habitacions, que és una tendència que sembla que s'ha notat a l'alça. Com valores aquestes mesures i si poden ser efectives?
Si me permites, arranco por la última, porque es de relevancia. Pasamos a veces muchas cosas por alto y no son baladíes, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con esta última? Es decir, queremos poner coto al alquiler por habitaciones, cosa que se reguló en julio del 2025. Es decir, es una ley muy, muy reciente que viene justamente a controlar, porque los que estén alquilando habitaciones desde el 1 de julio del 2025 saben que deben de estar inscritos en registro que corresponde donde esté la propiedad para saber el uso que le estamos dando. ¿Qué ocurre ahora con los trabajadores desplazados que vienen de la comunidad autónoma? Y entendemos que son sanitarios, son guardias civiles, son policías nacionales, son médicos, son enfermeros. Y los estudiantes, ¿qué ocurre con los estudiantes que vienen a estudiar a nuestra universidad? Porque recuerdo que hace años que la universidad no da ya servicio para poder hospedarse dentro del campus, porque está más que cubierto hace, insisto, más de ocho años. ¿Dónde ubicamos a estas personas? ¿Qué hacemos? Estamos hablando de una isla que vive básicamente del turismo. Estamos viendo también que, obviamente, los hoteleros o los empresarios están comprando viviendas para que puedan venir sus trabajadores. Si retiramos de la parrilla el alquiler de habitaciones, ¿qué ocurrirá con tantas miles y miles de personas que tienen que venir a la isla? Por lo tanto, no lo veo y dudo que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados aquí en nuestro país. Y vuelvo a la primera. Hace un año justamente, el día 13 de enero del 2025, ya el presidente Sánchez informó de lo mismo, y el 50% de lo que decía que iba a ejecutar sigue estando prisionero en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo le llamo un brindis al sol. Es decir, lo que no podemos es utilizar como moneda de cambio el alquiler en este caso. Un ejemplo muy claro, el incentivo fiscal que le puedan dar a los arrendadores para que no suban precios, obviamente en el actual mercado no les va a satisfacer porque son rentas que se les incluye en su IRPF, que también el gobierno central va a derivar el 55% de recaudación a las comunidades autónomas. Pero poniéndole la balanza, si yo puedo subir 300, 400, 500 euros mes por un alquiler, que en el 2020 estaba cobrando 600 euros, puedo pasar ahora a cobrar 1.100, yo creo que en la balanza, ¿qué me va a repercutir con todos los beneficios que tiene ya rentas de capital mobiliario y mi declaración de renta, porque hay deducciones fiscales que ya se me aplican? Creo que no va a ser suficiente esa medida. ¿Qué faltaría ahí? La seguridad jurídica, la inseguridad jurídica que tienen, porque, insisto, hay un dato que también se nos ha pasado por alto, que se ha renovado en el 2026 la prohibición del desahucio para familias vulnerables. Por lo tanto, ¿dónde sí estamos de acuerdo? En el segundo, que el alquiler turístico ilegal a legal pueda erradicarse para que entremos en larga duración o en alquiler por temporada.
Pedro, m'ha cridat molt l'atenció quan parlaves de que moltes famílies t'han contactat per explicar-te que s'acaba aquest contracte de lloguer, si el seu propietari ha anunciat abans d'aquests 4 mesos o no, bueno, un poc per acollir-se, no? A veure què poden fer davant d'incertesa que suposa que t'acabi un contracte de lloguer i no tenir on anar. On han anat aquestes famílies? Què és el que està passant exactament? No sé si tens algun testimoni personal proper i si mos pots explicar què és el que està passant amb aquestes famílies que no les renoven el lloguer.
Mira, lo tengo y lo comparto porque es muy, muy reciente. Es decir, uno de ellos, claro, me envían los contratos, me piden si yo les puedo enviar los contratos. Mirad, he recibido desde el día 12 que me incorporé, he recibido como 10, 12 modelos de contratos. Decir que el 80% de esos contratos no se ajusta a ley. ¿Por qué? Porque, insisto, el 75% de los arrendamientos que tenemos en nuestras islas se hacen entre particulares.
Claro,
y hay plataformas
contractes...
a través de redes sociales.
Exacto.
Que se encargan de todo esto. ¿Y qué hago como arrendador? Mensaje para los arrendadores. No vale el que copio, pego de mi portátil, mi ordenador, de internet, un contrato y lo adecuo a mi necesidad, porque estoy incumpliendo lo que marca ley de arrendamiento urbano. Es un contrato nulo de pleno derecho. Pues tenía uno de los casos que me decía, Pedro, te paso mi contrato, por favor me lo revisas, porque el casero me está subiendo año tras año. Miro el contrato y le digo, bueno, con todo mi respeto, digo, esto es un churro, porque esto no es un contrato de arrendamiento de larga duración para primera vivienda. Digo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Dice, pues llevo 12 años. Fantástico. Y la subida es anual, porque el contrato es anual, se renueva anualmente. Es un fraude de ley, es decir, no corresponde. Por lo tanto, aviso para los inquilinos, revisen muy bien ustedes los contratos y las cláusulas que tienen que ver con esos contratos, porque obviamente si no recoge lo que marca la ley de arrendamiento urbano, estará incumplido. ¿Qué le dije a este señor? Concretamente digo, habla con el casero, tienes que ir a un acuerdo, tienes que redactar un contrato nuevo, te ofrezco nuestro modelo de contrato ajustado a ley y a partir de ahí lo dejas. 1.000 euros le estaba queriendo cobrar, una subida a 1.200. Y me dijo... hace 4 días, Pedro, no he hablado con el casero porque tengo miedo que directamente me suba más de esos 1.200 y me pase a 1.500. Por miedo, no estoy haciendo nada y tengo contratos que no son regulados por ley.
Però... el resum d'una realitat,
sí,
que està passant.
I la conclusió és que paga la pena consultar un professional, perquè davant d'una situació, sí, d'aquestes característiques, els professionals, els agents de la propietat immobiliària certificats com a tal, com a APIs, són els que verdaderament ens poden donar
també,
una mà.
Així tot, malgrat que un professional te digui hi ha un frau, por de l'inquilí.
Exacte.
A quedarse fuera, prefieren pagarlo,
sí, sí,
y seguir.
Frau, que...
Aunque sean fraudes en cuanto a los contratos.
Aquest és el drama.
Pedro García del Barco, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Que passis bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius. Tot d'una continuam i encetam ja la tercera hora d'aquest programa que es diu El Dia.